total i absolut, és a dir, ens recorda una mica fins i tot a l'etapa inicial de les negociacions entre Junts i el PSOE, però us diria inclús encara més, perquè les dues parts el que diuen és que la persona o les persones que formaran part d'aquest procés de mediació, de verificació, han demanat mantenir-se en l'anonimat i no exposar-se als mitjans, i per tant s'agafen en aquest argument per mantenir aquest absolut secretisme. Avui el que sí que confirmava, i ho he dit a micròfons, la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, la dona forta del partit del PSOE, que sí que seria aquest cap de setmana, però apuntava que no, que el lloc encara, no, al contrari del que s'apuntava i que era Ginebra, deia que el lloc no era segur, i fonts que hem pogut parlar de Junts per Catalunya ens deien que fins i tot ho podrien decidir en l'últim moment. Clar, aquí les valoracions per tots els gustos, que un procés de verificació tan important i tan mesurat, doncs a dos dies, no? o a tres, si es fa el diumenge, no hi hagi un lloc definit, és estrany de creure, però pot ser que aquest hermetisme realment, o que realment aquestes persones vulguin allunyar-se dels focus mediàtics i per tant sí que estiguin, ho puguin decidir en l'últim minut.
Vaja, ja veig que haureu de jugar una mica al gat i a la rata, eh? Aquest cap de setmana.
Sí.
No sé si... El Jordi Cabré, que tinc aquí assegut, que et veia així molt pensatiu, no sé si tens alguna informació,
no.
Tu ens pots aportar.
Ho sap, però no ho dirà. Ho sap, però no sé res, no, de veritat que no sé res. No, tampoc ho diria, però no és que no.
Veus?
Tinc molta imaginació, això sí, però no...
Ai, què et diu la imaginació?
No, és igual, però en tinc massa d'imaginació.
Bueno, Lluís, escolta'm, que no sigui res, i a veure si arribeu a esbrinar, doncs, finalment, on es fa aquesta trobada.
Segur que aviam si alguna cosa endevinem, però el que sabem segur és que serà complicat i que passarem fred, això segur.
Sí, ja esteu acostumats.
Sí, exacte, els de Brussel·les ja estem acostumats.
Gràcies, Lluís, que vagi molt bé, bona nit.
Gràcies, abraçada, adéu.
Adéu. Doncs, en fi, com dèiem, hermetisme, secretisme al voltant d'aquesta reunió. Rafa, que ho dèiem aquests dies, no?, durant tota la negociació per la investidura, hi va haver aquest hermetisme absolut. Hi va haver una petita treva, no?
Molt petita.
I ara tornem a estar una mica en la mateixa situació, no? Demanes informació uns i altres, entrevistes uns i altres, i torna a haver aquesta... Clar, no sé si creieu que, tot i que es vulgui mantenir en l'anonimat el nom del verificador, s'acabarà sabent, finalment, o no?
S'acabarà sabent, entre altres coses, perquè avui el president del govern espanyol s'ha compromès a dir qui era. Una altra cosa és que no sigui sempre la mateixa persona, o que sigui una organització i no una persona concreta, i aleshores...
Això van dir que no.
Ha d'haver-hi un portaveu, serà un equip de verificadors.
Exacte.
Amb un portaveu.
Per tant, no té per què estar en la reunió present sempre la mateixa persona. Va bé que hi hagi un portaveu, perquè al final serà la persona que donarà veu quan s'hagi de posar. També estem posant molt l'accent en el verificador, i normalment tot aquest tipus de figures de mediació, de verificació, de facilitadors de les reunions, acostumen a tenir un paper molt secundari, molt de segon pla. No donen entrevistes, no parlen,
sí.
I estem parlant de conflictes realment complicats.
Vols dir, Jordi, que no hi ha conflicte, no?
No, que quan hi hagi, és quan poden intervenir.
No, és que m'ha semblat que dic que no és en cas de conflicte.
Sí, però intervindran de portes endins. Normalment són gent que no surt, que no, fins que no resolen la qüestió, no donen entrevistes, no s'exposen. Per tant, fins a cert punt és normal que, com a mínim, d'inici, hagin demanat una certa discreció. El que passa és que aquí tots som una mica...
Ara mateix Pedro
Sánchez ens agrada rascar, sí, i volem saber-ho tot,
però... A veure, perdona, Rafa, però a veure, que aquí tots més o menys som del mateix ram, i que a sobre ens facin sentir culpables perquè volem tenir aquesta informació.
Ah, no, culpabilitat zero.
No, és que ho has dit com dient és que s'ha de mantenir discreció perquè ells volen tant.
No dic tant per ells com per la figura del mediador, del verificador, que és normal que hagi demanat.
Bueno, però és que pot demanar el que vulgui,
una certa discreció, i és comprensible, i s'entén, i no passa res. Ara, estic segur que ells també, tots, el verificador també, entén perfectament que els periodistes fem la nostra feina, i la nostra feina és rascar fins que surti el nom o l'entitat, o el grup de persones.
Un interperiodista com Tintín, ja ho sabria.
Sí, un moment. jo també, si ho sapigués, tampoc no ho diria. Però...
També dic una cosa, el dia que se sapigués, segurament canviarà poc, la cosa.
Que és que, per mi...
Vull dir que tampoc no tindrà...
Us vam preguntar més enllà del que espereu que pugui sortir d'aquesta primera reunió, si serà una primera reunió de contacte, si servirà per escenificar allò que es va dir, doncs mira, a finals de novembre, tot i que al final serà desembre ja, formalment, es farà aquesta primera trobada, si és un tràmit més o realment d'aquí em pot sortir alguna cosa, Laura.
Bueno, és que jo faig... Ara vaig a això, però faig una prèvia, i és que el rol del verificador tampoc a mi em queda clar. Aquesta figura exactament per què ha de servir? Per fer d'àrbitre entre dos actors que segurament plantejaran propostes diametralment oposades i per recollir-les? O sigui, fer una relatoria d'això i després elevar-ho a una eventual taula entre administracions en cas que Junts decideixi entrar en aquesta taula que ara mateix està només Esquerra i el PSOE? És que clar, jo crec que la primera pregunta és el rol del verificador, aquesta figura, per què ha de servir? Aquesta és la primera, que no és que la negui o que entregui la potencialitat, però vull dir, seria interessant saber per què ha de servir. I la segona pregunta que tu plantejaves, que és per què ha de servir aquesta primera trobada, no ho sabem. O sigui, potser és interessant veure, o sigui, que es produeixi per saber què n'ha de sortir, perquè realment les propostes que portaran els dos actors a la taula de negociació són diametralment oposades a dia d'avui. És a dir, Junts per Catalunya vol parlar del dret a l'autodeterminació i segurament la proposta del Partit Socialista va més en la línia de l'Estatut d'Autonomia o de parlar del finançament, però que en qualsevol cas les propostes per resoldre el conflicte polític són diametralment oposades. Llavors, si no s'avança en aquesta direcció, al marge de que pugui fer el verificador, que no ho sabem, si no s'avança en aquesta direcció, de fet Puigdemont ja ha advertit que no tindria, que estaria disposat o en predisposició de no garantir l'estabilitat de la legislatura, no?
Llavors és quan Sánchez ha volgut un verificador. Llavors és quan Sánchez ha parlat, jo vull un verificador.
Fins i tot ha dit de votar amb el PP i en Vox, fins i tot una moció de censura ha arribat.
Això en realitat, jo crec que Junts ho ha... Jo diria que Junts ho ha desmentit, perquè això era una informació que havia sortit en un mitjà de comunicació, però el que no ha desmentit, i de fet no ho ha fet en cap moment Junts al llarg de tots els mesos de negociació amb Pedro Sánchez i per la investidura, no han dit mai que l'estabilitat estava garantida, tot el contrari. I de fet, si no s'avança en aquesta direcció, malgrat que les propostes ara mateix són bastant xocants, doncs és una possibilitat que Junts no vulgui garantir l'estabilitat de la legislatura.
Bueno, jo per mi, primer, que efectivament, jo crec que aquí hi ha un element de simbolisme, que és el més important, especialment per l'independentisme, perquè considera que fer això en un país, teòricament, a Suïssa, no? Per tant, fora de la Unió Europea. Ja veurem, sí. Ja veurem, però fins i tot fora de la Unió Europea, negociant elements que tenen a veure amb aquest suposat conflicte, que no m'ha quedat clar si existeix o no, doncs amb un dels partits, dels quals han hagut de comptar amb els vots per obtenir la investidura, doncs, clar, l'element és simbòlic. Efectivament, no només no sabem el verificador, Laura, és que no sabem res. O sigui, crec que tenim, no només des del món del periodisme, sinó des del món de la ciutadania, tenim tot el dret del món a reclamar-ho, perquè una cosa que fa fora, amb tot el dret que pugui tenir la persona que vulgui demanar la seva confidencialitat, que tampoc ho puc entendre, però al final, escolta'm, se suposa... És que hi ha un punt que hem acceptat, per mi surrealisme o el fet insòlit de que acceptin anar a negociar a Suïssa, una cosa que es podria fer fins i tot per videoconferència, si el problema és que Puigdemont de moment no vol venir aquí, no? Això per començar. Però a partir d'aquí, home, hi ha una obligació de transparència, perquè és que això forma part d'uns acords, que aquests acords sí que els van donar a conèixer, i per tant tot el que estiguin negociant i acordant allà s'hauria d'explicar, i insisteixo, no només des de la perspectiva de la comunicació, és que crec que els ciutadans tenim també el dret a saber-ho.
Rafa.
Ningú ha dit que no s'hagi d'explicar, el que es vagi...
No t'ho estic...
Vull dir que també és veritat que ningú ha dit tampoc que s'explicaran...
Ara mateix no sabem si hi haurà una roda de premsa posterior, si hi haurà declaracions...
Se suposa... Pel que han dit fins ara, només hi haurà un comunicat posterior. I posterior podria dir el mateix dia quan acabin, o podria dir fins i tot un dia o dos després. Vull dir que no és ni tan sols segur quan. També és veritat que t'expliquin el que s'ha dit allà dins, bueno, pues, tu li dones la credibilitat que vols, també. Vull dir que moltes vegades s'explica el que passa en una reunió i s'explica el 10% de lo que passa en la reunió. I tots ens donem ja per satisfets dient que és el que s'ha fet allà dins. En qualsevol cas, són les primeres reunions. Jo sincerament no espero que d'aquesta reunió surti res rellevant, no. Més enllà de, bueno, seiem aquí, comencem a negociar. O sigui, de fet, aquesta reunió es fa ja perquè en l'acord es deia que abans de desembre s'havia de celebrar aquesta primera reunió on es posarà sobre la taula propostes d'un costat i propostes de l'altre. Si van i es posen, pues serà fantàstic, serà meravellós, s'haurà complert amb aquesta part de l'acord i ja està. Però són temes on les dues parts estan tan distants que en una primera reunió jo crec com a molt es poden posar d'acord en quins són els temes que es tractaran en aquell tipus de reunions. Poca cosa més.
En sabem tan poc del contingut i segurament en sabrem tan poc que llavors ens podem fixar en els detalls però si ens diuen alguna cosa. Com per exemple, el lloc on es reuneix posem per cas que fos Suïssa. Doncs aleshores pot ser interpretat com, escolta, hem escollit aquest lloc perquè simplement creiem que és bo, perquè precisament és un estat estranger, és a dir, els altres països de la Unió Europea no són estats estrangers, sinó que són comunitaris, no? I que sigui una pura elecció dels participants, i l'altra cosa és que no, que és que realment es vulgui simbolitzar que hi ha un país acollidor d'un procés d'aquest tipus, que és un altre tipus de missatge. O la figura del mediador o el facilitador, que també ens donaria moltes pistes sobre el caràcter polític que més gran o més geopolític o més greu que pugui tenir el contingut. O bé, doncs també el calendari i el grau de secretisme, el fet que ara mateix ens sapiguem tan poc, per mi és un primer indici de la seriositat del tema o de com a mínim de la seriositat amb què es vol tractar aquest tema. No vull posar símils amb altres tipus de processos, però sí que és veritat que en processos greus, de conflictes greus que hi ha hagut en aquest continent, doncs els procediments han estat molt, molt i molt secrets. I vaja, jo penso que aquest és un conflicte que ha estat greu o potencialment greu i penso que mereix aquest tipus de tracte.
De fet, el fet de que sigui a Ginebra, també hi ha qui ha volgut veure en això que respon a que allà hi ha la seu de l'organisme, o podria haver-hi la seu de l'organisme que imposaria el facilitador, el mediador, el verificador.
Recorda que Suïssa es va oferir com a mediador el 2017.
Sí, però era un estat, és diferent.
Sí, per això dic que
és molt diferent.
És diferent escollir-ho tu que t'escolli ell.
Sí, completament. I a més és veritat que Ginebra acull un munt d'organitzacions que es dediquen a la defensa dels drets humans, a qüestions de mediació, sobretot és veritat que en conflictes armats i en coses bastant més
Rafa, quan hi ha hagut, en aquests casos és quan hi ha hagut atemptats terroristes o conflictes armats, només en aquests casos, i és quan s'ha mantingut.
Que Castelló igual te diu.
No, ja, però partem de la idea de que no, aquesta és la idea.
No, vull dir que potser és Ginebra simplement perquè allà té la seu aquest organisme i es reuneixen a les seves instal·lacions, que podria ser, que no ho sé, vull dir que, però és veritat que podria respondre també a això i no tant a que fos una qüestió tan simbòlica, sinó més pràctica. Potser no, potser simplement és allà perquè, bueno, pues no ho sé, vés a saber, vull dir que tot això al final ho acabarem sabent a posteriori.
Ara ha sortit també avui publicada la data de la propera trobada entre el president Aragonès i el president Pedro Sánchez.
21 de desembre.
Que també serà interessant veure que s'hi discuteix en el marc d'aquesta reunió, perquè aquí el que estem veient ara mateix és que hi ha tres taules de diàleg, tres taules de negociació que són paral·leles, no? En realitat, dues d'elles, bueno, no, de fet les tres estan pensades per dirimir el mateix conflicte polític. Llavors veurem si és compatible el que acabi passant aquest cap de setmana amb el que acabi passant al desembre, que entenc que sí, perquè els dos actors independentistes, malgrat que no hagin estat capaços de coordinar-se per crear una taula conjunta, i això en certa forma també desvirtua una mica aquest mecanisme, anar multiplicant-lo, no? Però veurem una mica que si el relat és conjunt. Que
avui la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, deia que en aquesta reunió, com dèiem el 21 de desembre, que Pere Aragonès vol plantejar a Pedro Sánchez tres fronts. Un seria la resolució del conflicte, l'altre el sistema de finançament singular per Catalunya i també el traspàs de Rodalies, que són bàsicament els punts que ja estaven inclosos en aquest pacte de...
Però clar, la resolució del conflicte entenc que Esquerra Republicana anirà per una via bastant similar, sinó igual, a la de Junts per Catalunya. Catalunya, perquè els dos estaran d'acord en plantejar-li al govern espanyol, al Partit Socialista, el dret a l'autodeterminació al referèndum.
Però, Laura, amb una diferència, mira, que a mi em sembla fantàstic que es reuneixi el president de la Generalitat i el president del govern de l'Espanyol. Tant de bo es reuneixin moltes vegades tots els presidents de tots els que tenen responsabilitat política, no? La diferència és que la petició que va fer Junts és exclusivament per un tema de desconfiança. O sigui, partim de la idea de que volen fer-ho fora i amb un verificador. Crec
també
que
hi ha un verificador a la taula entre Esquerra Republicana i el PSOE.
Ja, home, però amb transparència, i es fa aquí, i entenc, bueno, un verificador, ara...
També està pactat que hi hagi un verificador.
I entre Esquerra i el PSOE.
Sí.
No sabem qui serà.
No, no sabem,
ni sabem on serà la reunió. Igual no. També és a Honolulu.
Sí, sí, clar, no sabem.
Ho he plantejat perquè tu has dit que serà aquí i he pensat...
No, però la reunió entre Pere Aragonès i Pere Aragonès.
Palau de la Generalitat.
Això serà la Generalitat.
Sí, però això també...
I no amb verificador, no?
Sí, ara ho acabo de veure. Palau de la Generalitat.
Un és amb el partit i l'altre és amb el govern.
I a més, no ens enganyem. Li donem molta importància a la reunió de Sánchez amb Aragonès i el govern, sobretot, li donava molt de bombo, però el president del govern espanyol acaba de ser investit i sempre fa una ronda de contactes, sí, amb tots els presidents autonòmics.
Serà la primera, aquesta, la primera trobada.
Jo
en
vull
principi.
Veure, l'últim cop també vam vendre que seria la primera i tres dies abans es va acabar, sí, reunint, sí, amb el Lendakari.
Sí. Mm-hmm.
I a més de Aragonès ja ha penjat tots els desitjos a la façana del Palau. Ja sabem què vol negociar, no?
Sí. Jo insisteixo que tot això parteix d'una idea de, no de desconfiança, sinó del convenciment de que els enganyaran i per això doncs volen totes les garanties, no? I a més és que no és només l'engany, és que, bueno, ara ho posàveu sobre la taula, o sigui, les diferències són tan grans que jo no acabo de veure en alguns àmbits, o sigui, en l'àmbit de transferència de competències, o en l'àmbit econòmic, o el que vulgueu, o les rodalies, o tot això, el finançament, doncs aquí segur que hi ha possibilitats de trobar acord. Ara, en l'àmbit de l'autodeterminació, no, jo no sé quina serà la fórmula que, ara que estava veient el Bolaños aquí en la televisió,
sí,
o el Pedro Sánchez, que va amb un manual de política i sempre va sent pàgines adelantat a tota la resta, no? Què es traurà ara de la butxaca per sortir d'aquí?
Perquè avui, per cert,
no veig la sortida.
Sí. Pedro Sánchez, ara ho deies, que ha fet una entrevista a Televisió Espanyola, sí, i jo com a mínim no l'havia sentit mai fins ara, sí, sí, sigui alguns membres del seu govern, però ell no, ser tan explícit sobre el fet d'acabar aprovant la llei d'amnistia.
Yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista.
Si hagués pogut, doncs no l'hagués aprovat, però
bueno,
clar,
no és per convicció, és per necessitat que aprova
la necessitat virtut, us recordeu?
Sí.
Que la primera cosa que va dir és s'ha de fer de necessitat virtut, doncs això volia dir que ara ho necessito, per tant hem de donar el que ens demanen, si no ho hagués necessitat no ho hauria donat,
no.
D'això parteix
no
la desconfiança
ara.
No, ell... ara ho diu.
Però... No, sí, sí,
ho
però
diu.
No ho hauria donat ara.
Sí, sí.
Perquè és veritat que abans de les eleccions fins i tot, quan parlaves amb els socialistes, sobretot socialistes catalans,
sí, però,
a porta
exacte,
tancada,
això és la diferència,
i tal,
el PSC i el
sempre
PSOE.
Deien el camí, ja ens va bé aquest camí que estaven seguint amb Esquerra Republicana, perquè si no hi ha una amnistia, hi haurà un efecte amnistia.
Clar,
el que passa és que hauria sigut molt més gota a gota, com això que estaven fent dels indults, la reforma del Codi Penal, el no sé què, hauria sigut un gota a gota. Si al final del
solucions
trajecte...
Felices, en deien.
Sí, bueno, si al final del trajecte l'efecte era el mateix, segurament era més còmode vendre-ho per al PSOE, però si l'efecte era el mateix, tampoc és cap drama que es faci com s'ha fet, no?
No, l'única diferència...
És que abans Esquerra Republicana ho plantejava d'una manera i arriba junt
no,
i la conjuntura política
hi ha una altra diferència.
Ho planteja una altra,
hi,
però...
hi ha una altra diferència, Rafa, que tot això si es fa a poc perquè tenien la idea d'acabar buscant una solució. Jo entenc que això sí que hi era el cap dels socialistes, de dir, al final hem de buscar una solució, perquè això no es pot quedar d'aquesta manera per sempre. Però la gran diferència és quan dius durant la campanya electoral que no faràs una cosa i després necessites els vots i fas la contrària. Aquest és l'element diferenciador.
Això
perquè
passa,
la resta...
això passa a tots.
Sí.
Bueno,
sí,
no, clar, però amb la contundència que dius no que no ho faré, no, sinó que no
que és,
es pot
que
fer.
És inconstitucional.
Exacte, que no es pot
amb
fer.
Amb això sí que és una bona descoberta de veure que les coses són inconstitucionals fins que són inconstitucionals.
Exacte.
No, bueno, també està per veure. Perquè
no, clar,
per
això està molt bé, i a més en cas que siguin inconstitucionals llavors tens tribunals europeus que et diuen el que pot anar a missa i el que no, i per tant sembla que és fantàstic. Jo amb això estaria molt poc preocupat per part dels els presidents del Tribunal Constitucional i tots aquests jutges i el Partit Popular i Vox que estan tan revolucionats contra la llei d'amnistia, escoltin, però si hem de confiar en el sistema, no? Vull dir, ens havien dit que tot allò que va al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional diu que és legal, doncs vol dir que va endavant, i en cas de conflicte, doncs si no, que vagin a la Unió Europea. Jo, si fos ells, ja que creuen que va contra la igualtat dels espanyols i contra els principis generals i els drets humans, que vagin a la ONU i que
el problema no és
i al Tribunal Europeu dels Drets Humans i que els doni la raó.
Sí, el problema no són ells. El problema és que els arguments els donaven els propis socialistes.
Sí, 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 sí.
El president del govern, el ministre de Justícia, que després és membre del Tribunal Constitucional, la Carmen Calvo, que és professora de dret constitucional, tots van donar els arguments en funció del qual això no era possible.
És que probablement una cosa similar, una cosa similar a l'amnistia,
és una cosa comú,
una cosa similar a l'amnistia, potser estava al cap del PSC, del Partit Socialista de Catalunya, igual al cap del Partit Socialista Espanyol, obrer espanyol, no ho estava tant. Jo crec que això va ser un dels elements que va situar molt en campanya i prèviament a la campanya com un element inconstitucional i que per tant no podria tirar endavant. Ha fet de la necessitat virtut, però sí que és cert que hi havia un element que a Espanya li malmetia molt a nivell internacional la seva imatge com a democràcia homologada, que era el paper o la figura de Carles Puigdemont, i per tant l'amnistia també li convé en certa forma a l'estat espanyol. I la part positiva de Pedro Sánchez, que com a estratega polític i com a bitxo polític que és realment, és que ha après a vendre l'amnistia, que no se la creia, que no ho fa per voluntat, que ho fa per mera aritmètica i necessitat, com aquell element a partir del qual el Partit Socialista ha pacificat Catalunya i ha desmobilitzat l'independentisme. I això és la forma com ho està venent en el seu electorat i més enllà. Però realment no era una cosa que es cregués, per bé que a l'estat espanyol li ha anat bé.
Les 9:21, aparcarem aquest tema, esperarem a veure si la setmana que ve tenim o no alguns detalls sobre aquesta primera trobada que tindran el PSOE i Junts, suposadament aquest cap de setmana, ja veurem finalment a on. I ara quan tornem parlarem d'un tema, se n'ha parlat molt aquestes últimes setmanes, ja us aviso que és totalment diferent, que és la prohibició dels mòbils als menors de 16 anys, perquè fins ara molts pares doncs han fet aquestes propostes, han parlat experts d'una banda i d'una altra. Doncs bé, avui hi ha hagut dues professores, també són mares, que han anat al Congrés a portar 60.000 firmes per intentar que aquesta prohibició doncs es pugui aprovar per llei al Congrés. Ara parlarem amb una d'elles que precisament és una professora catalana. Una pausa i de seguida hi connectem.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
RAC 1. RAC 1 presenta...
Aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquell lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Village.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
9:23, com dèiem, canviarem de tema per parlar d'aquesta altra qüestió que ja fa dies que es posa sobre la taula, que és la de prohibir els telèfons als menors de 16 anys. Aquí la taula, la Laura Aznar té més de 16 anys i crec que no tens fills d'aquesta edat. El fill del Rafa encara no li has donat mòbil, no?
No, ni per veure dibuixos, diguéssim. Saps aquella típica escena? No.
Silva, els teus fills ja són una mica grans, no?
Sí, més grans.
A quina edat van tenir mòbil?
A veure, és una bona pregunta.
Ai.
És una bona pregunta, però és que la circumstància de cada cas...
No busco justificacions.
No, és que el criteri va ser diferent amb el gran que amb el petit, es porten 3 anys, el gran va tardar bastant, bastant jo diria que fins als 14, i clar, quan hi ha un que ve al... D'acord amb la realitat del que hi ha ara, perquè, perquè és que la realitat és que als 9 anys i 10 anys molts nens ja tenen mòbil, eh? I en canvi l'altre cas, que vas a remolc i depèn de les circumstàncies familiars, a vegades, que això és una cosa que jo volia comentar després, perquè parlem de mòbils i en realitat són telèfons intel·ligents que tenen moltes coses. Si parléssim d'un telèfon, d'aquests telèfons...
Això és una altra qüestió. Claro. Després entrarem en aquesta qüestió.
Potser arreglaria molts dels problemes dels pares que el que volen és tenir els seus fills localitzats, no? I és un telèfon o una cosa que serveixi per parlar per telèfon, no les xarxes socials, un ordinador, en fi, una cosa que et dona moltes possibilitats bones, però també moltes perioses.
Jordi, tu també que tens també fills en aquestes edats.
Sí, el gran en té 19, però la nena en té 12 i sí que té
I
mòbil.
Què? Ja en té, eh?
Sí que té mòbil, però com una mica el que deia el Silva, que és, tu comences dient home, si ja comences a anar sola pel carrer i fins a l'escola, doncs potser estaria bé que tinguessis un localitzador. Té forma de mòbil i el que passa és que ara tots els mòbils porten el pack de tot l'univers sencer a la teva butxaca i va amb el pack, i a més a més ells ho saben que va amb el pack, i és molt difícil de dir que no, i és molt difícil de controlar, i només com ho diria, ha de ser molt estressant intentar controlar això. No crec que hi hagi cap altra manera que no sigui dir que no.
Jo
no,
que és
taxatiu.
Molt estressant. Això els pares estan reclamant una norma, perquè els pares...
No pots fer-ho.
Perquè la responsabilitat que ho facin els pares és molt difícil, és molt complicada, i hauria de ser així, però és que avui en dia és lluitar contra el món. És que
limitar el consum de pantalles i tenir un relat crític al voltant del tipus de consum que fem, ho haurien de fer els joves, però ho hauríem de fer també els que no som tan joves.
Totalment,
perquè és que
en
el fons...
Tu ets jove, també.
Però és igual, és a dir, no només els nens, les nenes i les persones adolescents, és que ho hauríem de fer tots. Jo utilitzo el mòbil d'una forma moltes vegades abusiva, i no crítica, no prou crítica a vegades amb tots els continguts que miro, no? Per tant, jo crec que hauríem de tenir més educació totes les persones al voltant del consum abusivíssim que fem de les pantalles. Jo crec que la prohibició, ara escoltarem els arguments, no? Però jo crec que la prohibició no sé si és la millor solució, quan probablement el que seria més efectiu potser a nivell de transformació, que té més potencial transformador com a mínim, és entendre quin tipus de consum fem a través de les pantalles i quin tipus d'ús, si ens fem prou crític i si és prou regulat.
El problema és que és Laura, perdona, eh? És que ahir precisament vaig estar parlant amb els meus alumnes de periodisme sobre la capacitat addictiva, i tots m'ho reconeixien, que estan enganxats, perquè és que el funcionament de les xarxes socials, d'internet, és que nosaltres som el producte i ens volen vendre coses, i la manera de vendre coses és generar els algoritmes que fan que ens generi addicció si estem una estona sense tocar-lo, sense obrir-lo, encara que sabem que no estem fent absolutament res més que perdre el temps.
Mira, doncs això, home, que saludi a una d'aquestes dues mestres, com dèiem, que avui han portat al Congrés gairebé 60.000 signatures a favor de prohibir els mòbils fins als 16 anys. Una d'aquestes mestres és la Natàlia Jiménez, que treballa a un institut escola de Barcelona. Natàlia, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara teníem aquest dubte, no?, de què vol dir exactament, o quin és el vostre objectiu. Prohibir els mòbils fins als 16 anys, però a les escoles, que es prohibeixi la venda, exactament què és el que demaneu?
Nosaltres demanem que l'Estat creï una llei on es prohibeixi l'ús del telèfon mòbil, no només a les escoles, que les escoles a Catalunya ha estat molt regulat i molt restringit l'ús del telèfon mòbil, sinó l'accés d'un telèfon mòbil a menors de 16 anys, com fem amb l'alcohol o com fem amb altres coses.
Clar, el que passa és que en aquest cas, no sé fins a quin punt es podria controlar, no?, que és veritat que un menor de 16 anys no pogués anar directament a comprar una botiga un mòbil, però que sí els seus pares o qui sigui li pugui comprar aquest telèfon mòbil si creu que n'ha de tenir l'infant.
Sí, és veritat, això és cert. És a dir, després el que faci cada família, evidentment no es podria controlar. Però pensem que la prohibició està llançant un missatge molt potent a la població, perquè està llançant un missatge de que és perillós l'ús del mòbil, com diuen molts especialistes, en aquestes edats. Quan una cosa està prohibida, estàs conscienciant a la gent del risc que comporta l'ús, i per tant hi ha una reflexió per part de la família de si és adequat facilitar aquest accés o no. davant d'aquesta prohibició.
Crec que ets mestra de biologia, si no m'equivoco.
Sí, correcte, sí.
Quines edats tenen els teus alumnes?
Jo faig classes a tota la secundària i batxillerat, des dels 12 fins als 18.
Per tant, l'ús dels mòbils deu ser més que habitual. No sé si teniu molt restringit l'accés en el cas de la vostra escola, o quin és el comportament que veus també dels teus alumnes respecte a l'ús del telèfon mòbil?
Nosaltres, al centre on treballo, l'ús del mòbil està completament prohibit. De fet, quan els alumnes arriben a l'escola, el deixen en un armariet, que tanquem en clau, i fins que no deixa l'escola no el recuperen. Això a l'ESO, a batxillerat ja no. A batxillerat sí que se'ls permet tenir-lo, però no el poden fer servir. El que passa que sí que, bueno, al llarg de tota la meva experiència, que ja porto uns 20 anys en docència, sí que he observat els efectes de l'ús de la tecnologia en el rendiment, no?, dels estudiants. En general, doncs, per resumir, els costa molt més concentrar-se, mantenir l'atenció. Els professors cada vegada hem de canviar més de dinàmica perquè desconnecten de seguida si no són estímuls molt ràpids, molt curts. I tot el tema aquest que està molt de moda ara, no?, de la baixada de la comprensió lectora, doncs sí. és, efectivament és així. És a dir, molt sovint t'estan preguntant què els hi demanes en un enunciat i després descobreixes que és que no se l'han llegit del tot, han acabat al cap d'una línia perquè el troben massa llarg. Mm. I clar, realment segur que hi ha molts factors que influeixen en això, però crec que un d'ells és l'abús de la tecnologia.
A banda de mestra, també crec que ets mare de dos nens, de quines, més o menys d'aquestes edats o més petits?
Són més petits, tenen 8 i 11 anys.
I entenc que no tenen telèfon mòbil encara.
No tenen telèfon mòbil.
I us heu proposat alguna edat concreta?
Bueno, nosaltres ens agradaria allargar-ho fins als 16, no? Com demanem la petició, a veure si aguantem la pressió social que ens envolta, perquè és complicat perquè al final aquesta pressió fa que t'agafi una mica de por que el teu fill sigui com el raro, no? L'estrany dels amics, no? Però clar, també seria interessant poder revertir això, no? Poder argumentar que és que si tenim, doncs em sembla que ja són quasi 64.000 signatures, vol dir que hi ha moltes famílies que també estan preocupades per això i que també els agradaria que no hi hagués aquesta pressió social.
A veure, la Laura Aznar, que vol fer-te una pregunta, Natàlia.
Sí, jo volia preguntar, clar, entenc que la prohibició que vosaltres plantegeu del mòbil és per les aplicacions, per les eines que es poden fer servir a través del mòbil i que, com deies, vosaltres detecteu que comporten una pèrdua de capacitat de concentració, de comprensió lectora, i que deuen ser xarxes socials, deuen ser missatgeria instantània, totes aquestes aplicacions que s'utilitzen via mòbil. Entenc que és aquest el motiu pel qual es vol prohibir.
Sí, també pel fet de que madurativament, en aquestes edats, bueno, això ja ho diuen molts especialistes, no estan preparats per assimilar i gestionar correctament tot el tipus de continguts als que poden accedir amb un smartphone. I,
clar,
bueno, i ara últimament... Perdona, eh? Últimament estan apareixent notícies, no?, que diuen que a vegades estan veient algun contingut i de sobte els hi apareix algun anunci que els condueix a pornografia, sense que ells hagin fins i tot voler accedir, no?
Sí, però en termes d'efectivitat, clar, tu pots prohibir el mòbil, però a través d'altres dispositius electrònics pots accedir exactament a les mateixes aplicacions, als mateixos continguts, és a dir, s'hauria de, no? Vull dir que perquè realment fos efectiu, s'hauria de prohibir l'ús de les pantalles, no?
Sí, sí, a veure, correcte, el que passa que altres dispositius no els portes a la butxaca...
Però pots estar molta estona, amb un ordinador al davant, amb la tauleta...
És cert. Evidentment, la prohibició no és l'única solució. Hauria d'anar acompanyada d'un canvi en el comportament de l'adult, que és el referent del nen, i una reflexió per part dels adults de per què nosaltres també dediquem tantes hores a l'ús del mòbil, no? Que em sembla que abans documentàveu.
Sí, sí, sí.
O sigui, simplement, jo crec que s'està convertint en un problema de salut pública. I com qualsevol problema de salut pública en el qual hi ha un element nociu per la salut dels menors, al final la intervenció més eficaç és la prohibició. És un missatge molt potent.
Una de les possibilitats, que ara ho comentava també el Josep Manel Silva a la tertúlia, seria potser per aquests pares que diuen, doncs mira, ha d'anar a l'institut sol, ha d'anar pel carrer, un telèfon d'aquells d'abans, no?, de tota la vida, que no sigui smartphone o que no tingui connexió a internet. No sé si aquesta seria una alternativa, potser.
És una, sí, i segurament
una certa edat,
més,
no sé,
més econòmica també. Sí, sí, és a dir, al final, si el problema o la inquietud és on està el meu fill, doncs, evidentment, amb un telèfon que no fos intel·ligent, el teu fill pot trucar-te en el moment que ho necessiti. I fins i tot em sembla que hi ha rellotges d'aquests intel·ligents que poden indicar la ubicació del nen sense que hi hagi internet, accés a internet a través d'ells.
Silva.
Sí, jo et volia preguntar dues coses, perquè una, perquè quan he sentit l'edat dels teus fills, he recordat que quan els meus fills tenien aquesta edat, un dels problemes que teníem és que acabaven agafant el teu mòbil, i això és molt difícil de controlar, no? Ho dic perquè al final ve a ser el mateix, o sigui, arriba un moment que és que i perquè a més també és molt important l'exemple que donem als pares en relació a l'ús d'aquests dispositius, perquè és que si nosaltres estem tot el dia amb el mòbil, doncs és l'exemple que li estem donant, no?
Sí, sí, absolutament. Sí, sí.
I després anava a dir que... O sigui, que te passa, no?, també, tu, que aleshores que t'agafen el mòbil, no? O sigui, encara que no el tinguin...
Sí, clar, sí, sí, hi ha qualsevol, no? El que passa és que, per exemple, ja a nivell de docència, no?, quan jo arribo a l'escola, a la porta de l'escola, que estan els alumnes sols, sense els pares, perquè ja van a secundària, jo el que sí que és molt impactant és veure que estan tots amb el... Abans d'entrar, estan tots amb el mòbil xatejant o no sé què fent... No parlen gaire entre ells, és a dir, estan tots amb la pantalla, amb el mòbil. Evidentment és un comportament calcat al de l'adult, no? I això és una cosa que a mi m'impacta molt, la veritat, no? És a dir, o si te l'agafen quan estan amb tu, però és que quan no estan amb tu també estan tota l'estona empantallats, no?
I la segona cosa que andava a dir és que aquest comportament que dius de la manca d'atenció, el problema és que està arribant ja a la universitat, ja fa temps, saps? I a la universitat el problema és que ja no hi ha prohibició de tenir els dispositius mòbils, perquè és que prohibir una persona major d'edat que tingui o no tingui un dispositiu, i això ja sí que és constant, que és impossible mantenir l'atenció dels teus alumnes. Bueno, clar, podríem decidir la prohibició,
podríem fer-ho, però és que
cada vegada és més habitual, i això que, mira, això que estaves dient, que els hi expliques una cosa, això cada any em passa que és que no ho entenen. Dic, però si ho he explicat i ho he posat per escrit, doncs no ho han acabat de llegir, no ho han entès, i això és...
Nosaltres ens trobem que a l'hora de fer un examen, ara ja, fins i tot jo he vist exàmens de selectivitat que ja comencen a fer, que et marquen en negreta les paraules claus d'aquella frase de tres línies perquè no se saltin, o sigui,
els hashtags, no? Els hashtags, no?
Exacte. Hem arribat a aquest punt que, clar, estem parlant d'alumnes de 17, 18 anys. Ostres, és greu. Jo crec que és greu. Sí, sí.
Natàlia, no sé quin objectiu, quines esperances més aviat teniu de que aquestes 65.000 signatures acabin tenint algun efecte al Congrés?
Bé, bueno, com a mínim que creï una reflexió profunda a la classe política, perquè que s'arribi a prohibir, bueno, seria, per mi seria meravellós, però suposo que serà difícil, però com a mínim que es pugui reflexionar, no, que és un problema que deu preocupar bastanta gent si hi ha tantes signatures, no? A més a més, és en menys d'un mes que les hem recollit. Jo realment no... Tampoc m'esperava que fos una cosa tan ràpida, i és un reflex de que la societat està, una part de la societat està preocupada, no? Llavors, que hi hagi una mica de debat intern en la classe política, i que potser això porta algun tipus de regulació.
Teniu alguna relació o contacte amb aquell grup de Telegram que vam explicar ara fa unes setmanes, que també es va crear de pares per intentar prohibir el telèfon mòbil? Bé, més que prohibir, que posar-se d'acord entre els pares de no comprar telèfon mòbil abans del 16.
Sí, de fet, la petició va coincidir amb el temps, amb l'organització de tots aquests grups de pares i mares, i jo hi vaig entrar en aquests grups. De fet, els hi vaig fer estendre aquesta petició, i sí que estic al cas una miqueta de que s'envien moltíssimes notícies de premsa respecte a com els especialistes opinen, no, sobre aquest tema.
Però et consta que hi ha més pares que s'estan interessant per aquest moviment i que ho estan aconseguint d'alguna manera? Endarrerir aquesta data a la que es compra un telèfon mòbil? Perquè, clar, ara també estem a les portes del Nadal, i és una època que sabem que hi ha molts regals i que molts d'aquests també són aparells electrònics.
Sí, sí. No, i també el fet aquest, no, de revertir una mica la situació, no, de poder també explicar als teus fills, mira, fixa-t'hi, en aquests grups hi ha, no sé, 10-15.000 persones, potser és que realment hi ha molta més gent també que pensa, no, que no cal comprar un mòbil a primer d'ESO, no, que és la tònica habitual, no? És a dir, donar-li una mica la volta a la situació.
Doncs Natàlia Jiménez, com deies, una de les mestres que ha presentat aquestes 65.000 signatures al Congrés per tal que es faci una llei que prohibeixi els mòbils fins als 16 anys. Natàlia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Jordi, volies fer un comentari?
Sí, només que dona la sensació que això de prohibir no serà possible, igual que no s'ha pogut prohibir ni el tabac. I el que sí que es pot intentar regular l'ús, i en determinades circumstàncies, abans deia el Silva que és difícil prohibir a un adult, queda totalment prohibit als auditoris, eh? Vull dir que no passarà res, no podeu posar una multa, però poden parar el concert. Jo confio cada cop més en l'autoregulació en aquest sentit. Jo mateix, em vaig veure un moment donat esbroncat per part d'un amic perquè estava mirant el mòbil enmig d'una pel·lícula de cine i és que té tota raó. Tu que representa que valores les obres d'art, també miraràs el mòbil també mentre estàs llegint un llibre, etc. Em sembla que això, l'autoregulació em sembla que seria igual que les aules, no? Es tracta de veure si realment doncs, hi has anat a aprendre o no hi has anat a aprendre i sí que dintre d'una aula sí que es podia intentar prohibir, no? Però prohibir-ho a nivell general em sembla que no serà possible i limitar-ho, com deia abans la Laura, que també les pantalles no són només de mòbil i per tant el límit esdevé impossible i suposo que haurà de ser autolimitació cultural, que em sembla que ens convindrà a tots també.
Rafa.
Jo és que crec que la prohibició és poc efectiva. Primer, perquè el mateix que pot passar amb un mòbil pot passar en altres dispositius, i segon, perquè de fet és una oportunitat, és el que deia la Laura, és una oportunitat per educar els usuaris futurs del mòbil. Vivim al segle XXI, estem al 2023, és impossible viure sense un telèfon mòbil quan tens més edat. Per tant, si ara a nosaltres no se'ns ha educat en la cultura del mòbil, nosaltres ens va caure un dia un mòbil a la mà i a partir d'aquí hem anat fent i ens hem enganxat més o menys i hem sabut de la millor manera que hem pogut aprendre a utilitzar-lo o a mesurar la seva utilització. Però si podem educar de quina manera es poden utilitzar en un futur també aquests dispositius, trobo que està bé. Això, evidentment, no és només feina de l'escola. És feina de l'escola i, sobretot, és feina de casa. És impossible. O sigui, jo tinc un nen molt petit, de 2 anys i mig, però ja hi ha nens de l'edat del meu fill que els veus al parc, al restaurant, de no sé què, amb el mòbil.
I quan parles... restaurant, clar. Sí, sí.
Bueno, clar.
Sí.
A veure, jo sé que costa mantenir un nen, però amb el mòbil, no sé. Bueno, clar, aquell nen està infinitament més tranquil que el meu, ja t'ho dic ara. Però no trobo que sigui la solució. Quan parles de vegades amb els pares, et diuen, no, és que clar, és que és molt difícil treure-li el mòbil. I penses, ja, bueno, vale, fixem-nos-hi una mica. Tu quin ús del mòbil fas davant seu? Ja no t'hi dic a la feina, ja no t'hi dic en moments determinats...
No, és que el que deia abans la Laura, que també ens hauríem de començar a analitzar a nosaltres mateixos, perquè si mirem les hores que fem servir les aplicacions i aquest tic que tenim automàtic de mirar el mòbil...
Hi ha eines a partir de les quals pots veure quin consum en fas, i més encara...
T'ho diu el telèfon,
sí, però si no ets capaç d'autoregular-te, perquè...
Ficar limitacions.
Hi ha maneres de ficar limitacions, que jo ho he pensat moltes vegades, perquè a vegades veus que se t'està anant la olla i que portes molta estona amb el mòbil de aplicació en aplicació, perdent el temps, bàsicament.
Jo el que hi ha una cosa que no entenc, perquè abans dèiem, bueno, però això se soluciona fàcil amb un mòbil d'aquests antics, que no té accés a aplicacions, a internet i tal.
Però té una SERP, eh?
Sí. Molt perillosa.
Tenia una SERP.
Era molt perillosa.
Però està morta, aquella SERP.
Però això són antic, és carrincló. El que m'estranya és que, amb tot aquest debat, des de fa temps fent el xup-xup, m'estranya que una telefònica no hagi tret un dispositiu per a nens, diguéssim,
sí, allò, busca del...
amb coloraines, sí, tal,
estàs
no sé
cedint
què.
Una idea ara mateix, eh?
Bueno, però la regalo. O sigui, més que res, perquè em servirà quan el meu nen tingui 12.
Per acabar, Silva, sí, molt
breu. M'estranya que no hagi sortit.
Vinga, molt breu.
Les televisions estiguin plegades d'anuncis d'aquest mòbil.
Molt breu, i si vols, ho apunto i ho parlem un altre dia, perquè mira, un dels problemes que apuntava la professora que tenim entre aquesta franja d'edat, sobretot l'adolescència fins als 20 o potser fins una mica més, és que les relacions entre ells estan basades sobretot a les xarxes socials.
Sí, sí.
I això, per fer això necessites un mòbil, i no només necessites un mòbil, necessites la constant atenció al mòbil, perquè si no et perds oportunitats, però fins i tot a relacions.
Això, perquè han tingut accés a això. Si no tenen accés a això, les seves relacions no es passaran.
Però ara ja està, però ara ja hi són. Si el treus, algú el treus d'aquí,
hi ha hagut la pandèmia, també,
I hi ha hagut una pandèmia.
Hi ha hagut una pandèmia, que això jo crec que també ha sigut molt determinant.
A veure, deixeu-me que parlem d'un altre tema tecnològic, perquè no sé si sabeu que avui fa just un any que va aparèixer el ChatGPT, que no sé si el feu servir molt.
Mira, avui,
o no.
Avui un any, eh? Avui he estat una bona estona provant coses.
I què, què?
Bueno, tota la tertúlia l'ha vingut d'això. Tota la tertúlia l'ha vingut escrita pel...
Sí, de fet, no estic parlant jo, està parlant el chat. Ho tinc tot preparat. No, bueno, és que, clar, jo vull experimentar amb aquestes eines i veure què és el que fa i què és el que no fa. Per exemple, això ho dic moltes vegades, eh? Hi ha moltes coses que quan no les saps se les inventa. I se les inventa i sembla que són veritat. A vegades t'avisa ara, eh?
Sí, no, t'avisa tota l'estona, sí.
Però penseu que hi ha moltes coses que quan no se les sap, se les inventa. Ara, les coses, per exemple, basades en la història, pues et fa un resum únic. És que avui he estat corregint unes pràctiques i aleshores, en algun cas m'ha semblat... En algun
I,
cas,
i mires que no s'han fetes amb xarxa.
En algun cas he detectat plagi, però era plagi. Però amb un altre... He intentat veure si es podia fer per al xat i és impossible tampoc detectar-ho. Yeah. O sigui, estic quasi convençut que ho han fet, però no ho puc detectar.
Un segon. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit.
A veure, has parlat amb algú que pot fer una mica de balanç de com ha anat aquest primer any de ChatGPT, no?
He parlat amb el Carles Sierra, que és el president de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial, i primer de tot, vosaltres aquí esteu parlant del ChatGPT, però la meva àvia, que ens està escoltant, no sap què és. Llavors primer li he preguntat exactament com ho definiria.
Bueno, el ChatGPT és bàsicament una calculadora de la llengua. Mm-hmm. Per tant, és creativa. Ens pot crear poesies, ens tradueix d'un idioma a un altre, no? Tot el que sigui la manipulació de textos, ho fa superbé, ens pot fer resums, ens pot preparar cartes. Per tant, es permet qualsevol activitat que involucri el text, la manipulació de text.
Una calculadora de la llengua diu, però quina és la intenció de fons amb la que es va crear?
Poder tenir accés a tot el coneixement que hi ha inclòs en el conjunt d'internet de manera fàcil i còmoda. Perquè el que sí que és veritat que ens canvia, ChatGPT, és la manera en què interactuem amb els ordinadors. En comptes de la interacció típica amb el ratolí i el teclat, el que ens permet ChatGPT doncs, és dirigir-nos a l'ordinador d'una manera, diguem-ne, textual, no? com si parléssim amb una altra persona.
He sentit el gat, també.
És un gat de fons.
Ai, el gat, que mal.
El Carles Sierra diu que hem de tenir clar que la intel·ligència artificial generativa, que el ChatGPT n'és un exemple, està aquí per quedar-se, que això ho hem de tenir clar, i que en aquest any de vida que celebra just avui ja se li han detectat coses positives i negatives.
Si posem un exemple, no?, que és el cas de l'educació, doncs la utilitat pot ser molt gran de cara als docents. Ajudar a programar situacions d'aprenentatge o ajudar a crear exàmens, resumir textos, generar presentacions, transcriure fitxers d'àudio de text. Ara, això té problemes i té limitacions. Produeix respostes incorrectes. I, de fet, tot aquest any ha estat com una mena de gimcana a veure qui trobava quina barbaritat deia el ChatGPT. Ha generat fake news al propi sistema, no? El coneixement que té és estàtic, no atribueix bé, quan genera una frase no diu d'on l'ha tret, clar. Però aquestes limitacions, el món de la recerca i les empreses estan mirant d'eliminar-les i, per tant, en els propers anys això anirà millorant, està clar.
És una eina molt potent, no?, que pot ajudar moltes coses, però que també doncs, és perillosa, ho hem dit moltíssimes vegades, no?
També li he preguntat per la ciberdelinqüència, que diu que no és que remi a favor d'això, però que tampoc ajuda a prevenir-la. I precisament, sabent aquestes coses negatives que té, li he preguntat si està legislat o si creu que s'hauria de legislar encara més el seu ús.
A nivell legislatiu, el que està fent la Unió Europea és legislar sobre la intel·ligència artificial en general, no només sobre ChatGPT. Per tant, hi ha un procés de regulació que va començar fa uns anys, perquè la intel·ligència artificial no és d'ahir, no és de fa un any, evidentment. Ara bé, la intel·ligència artificial generativa ha vingut una mica molt de cop i la veritat és que la legislació, en particular sobre aquest tema, doncs va al seu ritme, va un ritme lent. La llei que es va aprovar aquest estiu al Parlament Europeu ja inclou alguns elements de la intel·ligència artificial generativa, però s'haurà de seguir refinant aquest tema. Jo sóc dels que pensa que s'ha de legislar, perquè aquests sistemes, en particular, poden produir resultats que tinguin efectes negatius.
Doncs això és el que ens ha dit el Carles Sierra.
Doncs, bueno, ens ha fet un repàs, no?, tot el que ha sigut aquest any, perquè a vegades, no sé si teniu la sensació que fa molt que existeix el ChatGPT, a vegades jo tinc la sensació de dir, no, però si això ja fa moltíssim temps, i avui quan la Mireia ens deia, no, és que fa just un any, dic, ostres...
Un any,
si és,
sí.
Si és molt o poc, o han passat, de fet, moltes coses en aquest any. Gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Que vagi bé. Silva, que volies fer algun comentari sobre això?
No, és que avui, una de les coses que he provat avui és que, per exemple, m'ha donat una recepta per sopar, el que va ser tan complicada que he pensat això.
De quin plat?
D'un plat de pasta amb un munt de coses diferents d'ingredients.
Porta tàpers el pròxim dia.
No, li pots demanar què faig avui per sopar i et dona
una recepta.
Pensava
que ho feies servir per finalitats acadèmiques, no per fer-te el menjar.
Estic experimentant a veure què és el que és capaç de fer
i
què funciona i què no funciona. Però és que a més t'ho ofereix. Dius, vols una recepta per sopar avui? T'ho posa baix, t'ho diu.
T'està incitant, eh?
Fa propostes de coses que et vol donar.
A veure si et acabarà manipulant.
No, bueno, no veus. Ja estic supermanipulat, ja.
Doncs avui us deixaré marxar una miqueta abans perquè de seguida arriba l'Edu de Batlle amb el seu el fix. Ja sabeu que cada setmana truca algun telèfon aleatori, a veure quines històries es troba. Doncs avui toca, així que us acomiado avui de la tertúlia, Laura Aznar, José Manel Silva, Jordi Cabré, Rafa Garrido. Moltíssimes gràcies als quatre. Ens veiem d'aquí a uns dies, anava a dir la setmana que ve, no, perquè dijous hi ha futbol i no hi haurà tertúlia. Així que fins d'aquí 15 dies. Super. Que vagi bé.
Gràcies.
Fem una pausa i tornem de seguida.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'ha espatllat i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Des que practico la risoteràpia em prenc de broma tots els problemes. Ric de la feina, de la inflació, dels polítics.
Però si em quedo sense calefacció perquè tinc la caldera espatllada, no hi ha manera. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat. I ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC 1. RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit. El dimarts 5 de desembre a les 8 del matí, El món a RAC 1 visita el Centre Neuràlgic de Gestió de la Mobilitat del País i ho fa a les portes de l'operació sortida del Pont de la Puríssima. Un programa per celebrar el primer quart de segle del Servei Català de Trànsit. 25 anys compartint viatge. Com es gestiona el dia a dia de la xarxa viària de Catalunya? Com es treballa per intentar reduir el nombre de víctimes i accidents? Les respostes el dimarts 5 de desembre des de les 8. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Servei Català de Trànsit.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
7 minuts i arribarem a les 10. Vinga, va, que sona el telèfon i això vol dir que ja tenim aquí a l'Edo de Batlle. Edo, com estàs?
Hola, bona nit. Que bé que sona aquesta sintonia que va triar la Mireia Ardèvol, eh?
Exacte, no, no. Tu els truques així, no? Posant-los aquesta música de fons, també.
T'imagines quin ensurt?
com tenies allò dels politonos, no?
Sí.
Que trucaves algú, sí. Doncs pues sembla que encaixi, no?
Que pagaves un missatge, un euro, una cosa així, per tenir-lo.
Sí, crec que ho vaig fer una vegada, amb potser 16 anys.
Eren temps de l'Snake, al mòbil.
En fi, va, què? Has tingut sort o què aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana jo diria que ha estat entranyable.
Ah.
La troballa que hem fet.
Per què?
Ara ho valoreu vosaltres. Mira, la cosa ha començat així.
Digui'm.
Hola.
Hola.
Truco de la ràdio. Truco de RAC1, que teniu una estoneta per mi.
Recullo. Sobre què?
El que vostè vulgui.
Bé, una estoneta sí, però massa no, eh?
Perfecte. Primer de tot, amb qui parlo?
Josep Ferràs. Sí, de la Seu d'Urgell.
Molt bé. Ja tenim el tema situat. Ens ha agafat el telèfon en Josep Ferràs de la Seu d'Urgell.
Molta estona no, eh? Tampoc?
No, molta estona
no. Que
ha dit
que té una mica de temps, però que no li ocupis tota la tarda.
Exacte. Però jo, si m'obren mitja porta, ja en tinc suficient per colar-me. Llavors, a partir d'aquí, Josep Ferràs de la Seu d'Urgell. Pregunta, de què vol parlar, Josep?
Ah, no, vull dir, vostè pregunta, no ho sé. Sóc un jubilat, vull dir, no, ara acabo d'arribar de caminar. He anat a passejar perquè ens recomanen que hem de caminar una hora i mitja. Bueno, el dematí hem anat a mercat, que aquí s'ha mercat dimarts i dissabtes, i a les 10 hem anat al mercat a comprar, hem dinat i hem dinat, però he anat a caminar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja sabem que en Josep...
És dels que fa cas, no? Diuen, s'ha de caminar. Escolta'm, vaig a caminar, que això no tothom ho fa, eh?
Està molt bé. S'ha de... si el metge diu que s'ha de caminar, nosaltres caminem. En Josep és jubilat, ja ho sabem, és de la Seu, al matí ha anat al mercat i a les tardes normalment va a caminar. Però, i abans de jubilar-se, jo vaig preguntant, de què treballava en Josep?
Ah, jo m'hi he dedicat a la fusta. Teníem un negoci aquí a casa de serradora. Teníem gent treballant al bosc i, a més, teníem la serradora aquí a la Seu. Clar, això ja li parlo de 40 anys enrere, o 50. Bé, jo, que em vaig jubilar fa, doncs, ara deu fer 14, 60, 77, 14 anys.
Ha anat fent els càlculs aquí, sí. mentre parlaves amb ell.
14 anys fa que en Josep es va jubilar de la serradora on havia treballat tota la vida, allà a la Seu. I la pregunta que m'ha sorgit llavors és, la vida de jubilat li agrada? És vostè feliç, Josep?
Ojalà que se'n jubilà més aviat.
Bé.
Sí, si vol, la veritat és aquesta.
Molt bé. Ras i curt, ja està, i directe, eh? I sincer.
Sí, sí.
Sí, sí.
Home, tots aquests anys que hauria pogut anar a caminar a les tardes i en el mercat...
Bueno, perquè està bé, perquè hi ha gent que després de 14 anys jubilada pot trobar a faltar, pot enyorar la seva feina de tota la vida. Hi ha gent que li passa,
sí,
en Josep no.
Hi ha gent que no vol deixar tampoc, no?
Correcte.
Que allarguen fins l'edat màxima per jubilar-se més tard.
Clar. I en aquest punt, petit gir de guió. Quan li he preguntat a en Josep, i ara va preguntant, què farà aquesta nit? Què farà aquesta nit?
A veure.
Trucada allò, a mitja tarda. Què faran aquesta nit, Josep, a casa?
Sorpresa. I a la nit anirem a ensejar, perquè cantem amb una coral d'aquí a la Seu. Uh-huh. Bueno, ara preparem el concert de Nadal, el cor signum de la Seu, sí. Sempre es venia agradat. Després amb el meu germà pues, també anava molt a les caramelles, cada any. Encara hi anem, també des de l'any 85, que es van tornar a instaurar, i hem anat cada any. El cant també ha sigut una afició, vaja.
Ah, carai, té feina, doncs.
Sí, m'ha interessat aquesta afició d'en Josep, de cantar en una coral, i li he preguntat quina salut té actualment el cant coral, i en concret a la Seu d'Urgell, que és l'espai que ens ocupa. Són gaire gent, al cor, Josep?
Una vintena, som ara.
Ah, està bé.
Cada vegada va minvant això, perquè la joventut no hi vol saber res. El jovent amb això no... El jovent voldria cantar sense assajar, i això no pot ser.
Oh.
Malament, el jovent.
Malament. Home, jo pensava que amb alguns programes de televisió que hi ha hagut últimament i això, doncs potser s'hauria animat més el tema coral entre els joves, però com a mínim a la Seu no ha passat això.
No, perquè sempre el jovent acaba trobant excuses de a mi aquesta tarda no em va bé, que si jo tinc...
T'havies cantat a coral o què?
No. No,
mai,
no,
eh?
No, jo,
no era el teu.
No, hagués destrossat absolutament la coral. Hauria sigut un agent estrany. No, els nois i noies avui en dia què fan a les tardes? Els que ja no van a escola, vull dir, els...
No ho sé, nosaltres estem aquí a la ràdio, no els veig.
Què tenen, classes de... o van a cant de trapetón? O...
De trapetón.
O alguna cosa d'aquestes?
Ho fan tothom al mòbil, segur que es graven ells mateixos, ja poden fer tots els efectes que vulguin...
No els interessa el cant coral.
Jo crec que, home, potser ben muntat, sí, segur que hi ha llocs, ara ens escriuran i ens diran ei, que sí, que nosaltres tenim 16 anys i que al nostre poble fem cant coral, segur. Però vaja, diria que és una cosa força excepcional.
Sí. De fet, jo he retingut una dada que ens ha donat en Josep, que ha dit que tenien concert aviat amb la coral. Quan ha dit que era, Josep?
El dia 17, em sembla que és. El 17 de desembre, aquí a la Seu, sí.
Molt bé, el 17 de desembre, aquí a la Seu.
No està molt convençut, eh? Ha dit, em sembla.
Sí.
Però hem de comprovar això, eh?
Clar, jo de seguida, Anna, el que he fet és, m'he ofert ajudar-los a vendre entrades, humilment des d'aquí, avisar la gent de la Seu. Vol fer una crida a tothom de la Seu i els voltants perquè vinguin al concert? Ho aprofitem?
No cal. No, perquè està anunciat, em sembla.
Ja està.
Doncs res, Edu, gràcies per la teva ajuda.
Ja et
però...
trucarem perquè ja està anunciat.
Doncs res, escolta, ara el que podries fer és trucar-lo el dia 18 per veure com ha anat, si realment hi va algú que va dir ai, és que ho vaig sentir per RAC1 i vaig decidir comprar les entrades, encara que ell digui no calia, doncs potser hi ha algú que sí que s'anima a comprar.
Deuen haver fet sold out ja, no? Aquestes alçades.
Jo crec que sí, i si no, el faran ara aquests propers minuts.
Doncs escolta, gràcies en Josep, perquè ha estat molt amable.
Que bé, no t'he preguntat, moltes trucades aquesta setmana?
Doncs mira, en Josep ha estat la... quarta.
La quarta.
Aquesta setmana...
És que la primera, molta gent...